Benvinguts al Fem Salut. En el nostre programa d'avui parlarem amb la Yolanda González. Ella és la infermera que s'encarrega de realitzar les espirometries al nostre equip d'atenció primària. Amb ella parlarem de totes les qüestions referents a aquesta prova que es realitza de forma habitual al nostre centre d'atenció primària.
Bé, una setmana més estem aquí al programa Fem Salut, un programa que, com sabeu, realitzen els professionals de l'equip d'atenció primària de Falset. I avui toca parlar d'una prova diagnòstica que es realitza de forma habitual al nostre CAP. I per fer-ho tenim amb nosaltres una infermera, ella és la Yolanda González, i amb ella volem parlar d'aquesta prova que hem comentat, que és l'espirometria. I per començar, Yolanda, bon dia.
Hola, bon dia, Armand.
Ens agradaria que ens expliquessis una mica què és això d'una espirometria, perquè quan la gent sent aquesta paraula pues, sàpiga una mica a què ens referim.
Vale, l'espirometria és una prova bàsica per a l'estudi de la funció pulmonar i l'atenció primària és necessària per a l'avaluació i pel seguiment de les malalties respiratòries. Ens ajuda molt a poder verificar doncs, quin és el problema de salut que té un pacient a nivell respiratori. Si té un asma, si té un EPOC, o senzillament que no té res, està tot perfecte i tot bé.
Tu, això no he pensat de comentar-ho al principi, per dur a terme aquesta prova, aquest tipus de proves que es realitzen, que és l'espirometria, has fet algun tipus de formació?
Sí, és clar que sí. Jo fa molts anys feia espirometries, però a nivell de mútues, i les espirometries són una miqueta més diferents a les que fem en actualitat. Aquestes del CAP són molt més completes i són especialment per diagnòstic. Per fer aquesta prova jo he fet un curs de reciclatge d'espirometria de qualitat que em van fer fa cosa de 2 anyets al CAP Sant Pere i m'he reciclat, clar, està sobre aquesta tècnica i aquesta manera de treballar.
I aquesta prova, com hem dit, la fan aquí al CAP de Falset i es fa 2 cops a la setmana, tinc entès.
Sí, es fan els dimarts i els dijous, que són els dies que jo no tinc la gent tancada als meus 2 pobles que jo porto, i bueno, doncs fem dimarts i dijous pel matí, i faig unes 4 o 5 espirometries cada vegada.
Perquè són proves que són relativament llargues, no?
Sí, són llargues, duren uns 40 minuts, més o menys, així com de mitja, i és llarga perquè tot depèn una mica si el metge o la prova s'ha de fer amb un broncodilatador o sense broncodilatador.
Si et sembla, després expliquem una mica el detall, vale. Què són això amb, pues amb broncodilatació.
Més o menys són uns 40-45 minuts de prova si hi ha un broncodilatador.
Aquesta prova, qui és el... O sigui, com t'arriba la petició de que tu has de realitzar aquesta prova?
Vale. Aquesta prova normalment ho fa el metge o l'infermera de cada consulta i per motiu que sigui, doncs perquè la persona té tos o perquè té dísnia o no es troba bé o simplement per revisar a veure com està la seva patologia que ja té de base, i el que fan és que fan una petició, arriba aquí a l'administració i l'administrativa, en aquest cas la senyora Olga i les meves companyes, la Helena, que també són les administratives, són les que citen, i jo uns dies abans us truco i llavors us comento què és el que heu de fer, què és el que no heu de fer, per recordar-vos el dia que teniu la prova... I bueno,
per tant, pel que m'estàs explicant, no és tan simple com de dir vine de qualsevol manera, sinó que hi ha una preparació, no? Explica'ns una mica la preparació, depenent de cada circumstància, quina és la preparació indicada.
Bueno, en general, tothom, doncs, si tu ets fumador, doncs, si diu que durant les 6-12 hores abans de venir a fer la prova no has de fumar. Si prens algun tipus d'inhalador o d'esprai o de pastilles que són broncodilatadors, perquè clar, a vegades fem aquestes proves a gent amb patologia base, això no ho pots prendre abans de venir aquí a fer la prova. Durant 6 hores abans no pots prendre cap esprai ni prendre cap medicació. Llavors també és molt important que no fer exercici físic abans de venir aquí, perquè no hi estàs cansat, si acabes per fer la prova doncs ho tiria bastant malament. I una altra cosa que també és l'esmorzar de ser lleuger, no podeu prendre cap estimulant, o sigui, ni cafè, ni te, ni coca-coles, però sí que podeu esmorzar, això sí. i bueno, heu de venir amb roba còmoda perquè, bueno, perquè estigueu còmodes, perquè teniu que estar sentats i per tant doncs, sempre amb roba ampla, còmoda i amb moltes ganes de bufar.
Això, explica'ns una mica, perquè no és, és una prova que no, ho explico per una qüestió personal de que no és fàcil de fer, és a dir, una prova que implica que la persona té que estar, té que fer un esforç rellevant, si més no. Explica'ns una mica en què consisteix la prova de l'espirometria.
Vale. És una prova doncs, que, com diu el diu l'Armand, no és una prova fàcil. És una prova que sembla que sigui molt fàcil, però no ho és realment. El que jo faig normalment és que la gent la sento sentada en una cadira davant d'un ordinador i fico, jo preparo el que és l'embocadura, tot el que és el material, i en cavall jo els dic a la gent, mira, tu has d'estar davant de l'ordinador quan jo t'aniré guiant què has de fer. Què has de fer? Primer, fiquem l'embocadura dintre de la boca, amb la boca tancada, la llengua sempre ha de quedar per sota de l'embocadura, perquè si no doncs faríem un taponament, i els llavors jo els dic que despliguin normal perquè s'acostumin una mica a el que és la cànula en si, el que és l'embocadura, i llavors els dic, ha d'agafar aire ben fort, una inspiració forçada ben forta, com si hagués omplit tot de tots els pulmons, i llavors han de bufar de cop, i com si tingués un pastís al darrere de l'ordinador, així ben lluny, ple d'espelmes, i han d'agafar molt d'aire, i quan ja han agafat tot l'aire que poden, han de bufar ben fort, ben fort, ben fort, ben fort, ben fort, però ves per on que una de les espelmes s'ha quedat encès, llavors ha de continuar bufant. Bufant, 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 i quan ja no té més aire, i ja seria apagada l'espelma, lògicament, perquè ha fet un gran esforç, recuperem de nou l'aire i llavors ja està. O sigui, la tècnica en si seria agafar aire ben fort, bufar ben fort, aguantar aquest aire el màxim que es pugui, i quan ja no et queda més aire, recuperar, tornar a ampliar els pulmons. És com si fessis un globo, que tu entres un globo que costa una mica, has d'agafar molt d'aire i bufar per aconseguir omplir aquest globo. Són cimes que utilitzo perquè la gent ho entengui. Encara així jo sempre els hi vaig guiant, agafi aire, tregui aire, aguanti més, recuperi aire i ja està.
I els que l'han fet amb tu o amb altres companys sabran que una de les feines que feu vosaltres mentre esteu fent la tècnica és animar contínuament i de forma seguida, no?, a l'usuari, perquè realment acabi traient tot aquest aire que té dintre, que és el que han acabat i implicarà que la prova estigui ben feta, no? Perquè treure tot aquest aire és el que ens pot ajudar a que el diagnòstic i que la prova estigui realitzada correctament perquè en acabat se pugui fer la valoració corresponent.
Sí, i és que a més, a banda d'això, el problema que hi ha és que no només he fet una bufada una vegada, és que això ho has de fer bé durant 3 vegades com a mínim. Llavors, clar, és que la tècnica s'ha de repetir 3 vegades mínim, màxim 8, més no, perquè si no és molt cansat, cansa molt, realment cansa molt. I, bueno, pues, realment tu pots verificar si té un patró restrictiu o obstructiu, si pues, llavors podrien diagnosticar doncs, si té un asma o si és un hemipoc o un altre tipus de malaltia.
Abans has comentat, has dit aquella paraula, que a vegades són unes paraules una mica rares que diem nosaltres els sanitaris, de broncodilatadors, no?
Ah, sí.
Quan parlem de broncodilatadors estem parlant d'inhaladors,
sí.
I per tant s'entén que hi ha persones que aquesta prova la fan abans de prendre un broncodilatador i després de prendre'l, no? Perquè puguem veure precisament la diferència. Això, si no tinc mal entès, es fa per saber si una persona és asmàtica.
Vale.
Explica'ns una mica què es fa en aquests casos.
Normalment aquestes proves es poden fer de dues maneres. Quan tu demanes la petició, aquesta que demanen del metge o la infermera des de la teva consulta, que fa arribar aquí al CAP de Falset, el que tu has de demanar és que si vols una espirometria simple, que espirometria simple és que tu vens sense fer cap broncodilatador, sense cap salbutamol, sense cap terbatolina o sense res, ¿vale? I el que fas és que tu agafes aire, treus, fas una vegada la prova i marxes. Si ho volen amb broncodilatador, que és per llavors diagnosticar i verificar si aquest pacient doncs, té un problema d'asma o de poc, o que simplement és normal, perquè a vegades també pot ser normal, el que fem és que sense fer cap spray, primer fem la prova normal, llavors els faig fer 4 puffs de Ventolin o salbutamol, és el mateix, un és nom comercial, i l'altre és la medicació que hi ha dintre, és com la marca blanca, no? del Ventolin, és el salbutamol. I llavors faig 4 buffs, esperem 15 minutets i tornem a fer la mateixa prova altre cop, o sigui, 3 vegades ha d'agafar aire, treure aire de cop, mantenir l'aire, recupera aire i ja està. I sí, nosaltres per fer aquesta prova hem d'animar molt a la gent.
Utilitzar correctament els inhaladors tampoc no és fàcil.
No.
Sobretot... És una cosa que també requereix que la persona ho faci bé, no? En aquest cas, que la persona ve amb, i s'ha de fer la prova dels broncodilatadors, porta ell l'inhalador,
sí.
El porta ell mateix.
Sí.
I utilitzes, que se'ls utilitza a càmera, o és, sí, o, utilitzar, sí. o hi ha un espai directe, o com ho fas?
Jo, com que abans he comentat, com que prèviament sempre truco als pacients, sempre miro cas a cas, perquè hi ha gent doncs, que ja en té a casa el càmeres i hi ha gent doncs, que ja té el salbutamol a casa. Llavors, aquesta gent que ho té, doncs els hi faig venir. Si normalment són pacients que fa molt de temps que ja fiquen esprai i estan molt acostumats a fer-ho sense càmera, doncs venen aquí sense càmera i el que jo aprofito que ja venen és a verificar si realment realitzen bé la tècnica de la inhalació, de fer servir els esprais. Els dic que vinga, s'ha de fer d'aquesta manera, s'ha de fer d'aquesta altra,
explica'ns i verifico. Explica'ns una mica quines són les recomanacions que es fan a l'hora de que una persona utilitzi correctament un inhalador.
Vale. Si no en saps, el més fàcil és fer servir una càmera. Una càmera és com una mica de plàstic, com un tub de plàstic.
Sí, és un envàs, és com una envàs caixeta. Una caixa, sí. on es fica el producte a inhalar.
A dintre. I llavors hi ha com una boqueta que el que tu fas tu és que has de respirar. Senzillament tu has de clicar el que seria l'esplai a dintre i tu has de respirar per la boca bastant fortet, així amb ganes, i vas respirant, això ho has de fer dos vegades, o sigui, agafo aire fort i vaig deixant-lo poquet a poquet, respiro altra vegada fort i deixo l'aire poquet a poquet. Això seria amb la càmera, que és el més fàcil. Si ho has de fer directament és més complicat, això ja precisa d'una tècnica més complicada. Què és? Tu fiques la boquilla a la boca i llavors has d'entreure tot l'aire que tingues al pulmó i llavors has de tocar, has d'espitxar o apretar el que seria l'inhalador, que se fica dintre de la boca i tu has de fer una respiració, una inspiració profunda. Per què? Perquè t'entri bé l'aire. Llavors tu has de tancar la boca durant uns segons per aguantar una mica el que seria el producte dintre de la boca i llavors has de començar a treure l'aire poquet a poquet, a poquet, a poquet, a poquet, a poquet, i llavors ja està.
Uh-huh.
Seria tècnica ben feta. Si tu fas servir l'esprai i veus que pel costat et surt fum, és que la tècnica no l'estàs fent
perquè
bé.
Entre altres coses perquè no s'ha segellat prou bé la boca amb l'aparell que s'inhala, diguéssim.
Sí, o inclús algunes vegades que consideres que ells no tenen en compte la inspiració, fan com una respiració normal i a vegades consideres que estan tenint l'aire en aquell moment que toquen l'esprai. Que apeten l'esprai, llavors, clar, se'n marxa tot per fora.
I una altra cosa que també passa amb l'ús dels esprais és que de vegades et queda un gust metàl·lic, sí. No? I és important que després d'utilitzar l'inhalador...
Facin servir...
Glopegin una mica, no?
Poden glopejar aigua o si tenen algun col·lutori tampoc ja passaria res, també poden. Perquè sí que realment la gent que utilitza molt sovint, sobretot el salbutamol, hi ha casos de gent que inclús produeix una miqueta de fongs. Llavors, per evitar, doncs, s'ha de, com diu l'Iberman, s'hauria de fer una mica de glopejada de boca. Tot ha de robar-me.
Ara ja que estem parlant d'aquesta qüestió, també és important doncs, sovint relacionar amb algun tipus d'activitats, diguéssim, de reforç de la musculatura respiratòria, diguéssim, de fer inhalacions, hem acabat quan treus l'aire pues, amb els llavis que nosaltres diem fronzits, és a dir, amb els llavis una mica tantalins, petits, no? Sí. perquè puguem aprofitar molt més aquestes inhalacions que fem. Per tant, la persona que pateix totes aquestes malalties també requereix d'un cert entrenament, no?
Sí,
poder fer les seves activitats de la vida diària amb comoditat, diguem-ho així.
Existeixen uns aparells que ens ajuden a fer una rehabilitació respiratòria, i són uns aparells que es van amb unes boletes. L'únic és que has de ser molt constant amb aquesta màquina per poder millorar la teva capacitat pulmonar.
Evidentment, és una feina de molt del dia a dia perquè són malalties que, sobretot quan són quan estan més avançades, pues, limiten molt el que és la capacitat respiratòria i, per tant, en aquest cas, la rehabilitació i el dia a dia perquè això estigui correctament doncs és molt important. Bé, doncs, Iolanda, ja ens hem arribat una mica al temps que tenim indicat per aquesta entrevista i ens has explicat una mica en què consisteixen les espirometries i, evidentment, si els professionals que estan treballant aquí amb nosaltres consideren oportú pues, que s'hagi de realitzar aquesta prova pues, per determinar quin tipus de malaltia pateix aquella persona. Sabem que tu ets la persona a la qual se tenen, a la qual t'adreces amb ells primer i després realitzes la prova que hem explicat. Res més, doncs, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres i haver-nos explicat de forma tan gràfica, tot i que sigui per la ràdio, com es realitza aquesta activitat, i som sabedors de que darrere de tot això hi ha una preparació.
Sí, espero que s'hagi entès bé, perquè és una tècnica que, com he comentat, és bastant complexa i difícil també d'explicar, però, bueno, us animo a tots a que faci falta, que vingueu aquí al CAP i...
Però també és molt important que, com que tu fas una trucada prèvia, sí, també la persona, quan té dubtes, també es pot adreçar a tu,
sí,
i que tu li pots fer els aclariments pertinents. I si nosaltres, com a professionals, també tenim algun dubte, també ens podem adreçar a tu mateixa perquè sí, ens puguis ajudar.
Doncs moltes gràcies, Armand. Fins la propera.
Adéu.
Adéu.
Bé, bon dia. Tenim una vegada més a l'Anna Tost amb nosaltres. Ella és la referent emocional del nostre equip d'atenció primària i, com vam parlar ja en un anterior programa, ella fa grups de diferents temàtiques, però un dels que està a punt d'iniciar és el grup per que la gent que vol deixar de fumar pugui donar-se suport en aquest tipus d'activitat. Sembla que encara no ha començat, per tant, Anna, ens agradaria preguntar-te una mica com està aquesta activitat i si s'ha d'iniciar en breu i si encara hi ha la possibilitat de que la gent pugui accedir-hi.
Bon dia, Armand. Gràcies per tenir-me aquí una vegada més. Sí, el grup per deixar de fumar, en principi, iniciaria a partir de l'abril, la primera setmana. I la idea és que qualsevol persona que estigui interessada actualment en deixar de fumar, sigui en les properes setmanes o el proper mes, pot contactar amb el seu referent de salut, sigui infermer o sigui metge, i perquè pugui fer la derivació al meu grup. Vale? Uh-huh. Les úniques condicions o requisits que seria per poder participar, doncs, seria el fet de que la persona estigui motivada i interessada per deixar-ho de manera, si no immediata, doncs, bueno, al pròxim mes, per dir-ho d'alguna manera.
Recordes una mica quin és aquest grup, com funcionarà, és a dir, quin número de sessions tens previstes i de quina durada, una mica, doncs, perquè si la gent que ho escolta pot estar interessada, doncs, sàpiga una mica com funciona.
Vale. Doncs, en principi són 6 sessions, per tant, jo les faig setmanalment, diríem que s'allargaria un mes i mig, vale? En aquest cas, si començo a principis d'abril, doncs s'allargaria fins, en aquest cas, el 10 de maig, i són sessions que en principi tenen una durada d'una horeta, però a vegades poden allargar una horeta i mitja.
L'horari està definit?
L'horari en principi és a les 4 i mitja, els dimecres, seria l'opció que més hem triat.
D'acord, doncs, Anna, doncs moltes gràcies per donar-nos aquesta informació i ja sabeu, si creieu que deixar de fumar és una opció que voleu posar en breu en marxa dins del vostre dia a dia, doncs una activitat més per poder-s'hi apoyar, per poder dur a terme aquest procés que no és senzill, doncs una eina nova, doncs l'activitat grupal.
Moltes gràcies, Armand.
I fins aquí el nostre programa d'avui, que realitzen els professionals de l'equip d'atenció primària de Falset, per a tots vosaltres, amb la col·laboració de la Clàudia i el Solde per a que pugui arribar a les vostres llars. Tot seguit us deixem amb el programa Fem Camí, que us portarà a algun racó interessant de les nostres contrades. Ens retrobem en 15 dies.